La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i un minut. Dos horites en tots vostès, des d'on? Pues ja ho sabem, des de la seva ràdio, Ràdio Vila-real, la 92.2 de la freqüència modulada. Avui és 30 de novembre i el 30 de novembre se celebra o se li dona visibilitat a una enfermetat molt gran que la gent sol parlar molt poquet d'ella. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra els Trastorns de la Conducta Alimentària. Avui totes les clíniques, tots els professionals, els familiars i pacients que coneixen el que són els trastorns alimentaris uneixen les seves forces per a donar visibilitat a aquesta enfermetat, una enfermetat que mata tots els dies. Molt bon dia als meus companys Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
No heu tingut mai al vostre voltant gent en trastornos alimentaris?
Jo sí.
Jo també.
Segurament.
Clar, el que passa que no se parla, val? Perquè, clar, un trastorno d'alimentació és una cosa com la bulímia, que tot el món sabem lo que és, l'anorèxia nerviosa, que tot el món també ho sabem, la ortorèxia, que ja hi mos perdem, i el trastorno por atracón, que moltíssima gent ho coneixem,
sí.
I la vigorèxia. És dir, jo conec el trastorno per atracón. És el de tantes i tantes i tantes dones que quan se queden a soles i paguen tots els problemes de la seva família, dels seus fills, del seu home, del seu entorn, acaben menjant-se tot allò que tenen en casa que ells consideren aliments prohibits.
Sí, ho tractem com si fos un problema d'ansietat, no Susana, però no deixa de ser pues, això, una conducta, un trastorn alimentici, no? Si et pareix, Susana, vaig a donar-te dades, no? Perquè hem rebut una nota de premsa, no? A correlació d'aquest dia per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Pues bé, els recursos assistencials de la Generalitat pues han atès des de gener a octubre d'aquest any a 14.444 pacients en tot aquest any per aquestes malalties, no? Han sigut ateses 10.476 dones enfront a 3.968 homes, que pareix que als homes no els afecte. Doncs sí, també ho pateixen, no? Però és veritat que la franja d'edat que més pateix aquesta malaltia pues són dones d'edats entre els 15 i els 19 anys, no? I pues bueno, les xifres no engloben l'any complet, però ja s'aprecia un increment del 43,93% respecte a tot 2020 de les menors que han necessitat atenció sanitària per aquestes patologies. I és veritat que s'ha reflectit un augment des de l'inici de la pandèmia, perquè veuran, des del en 2019 es va atendre a 935 dones menors. A l'any 2020 1054 i aquest any estem en 1845. S'ha duplicat els casos en menys de 2 anys, no, Susana?
I estos estudis estaran fets de fa un parell de mesos, con lo qual no s'havia acabat l'any. Veuràs, Maria, si tu mires informació sobre aquest trastorn de la conducta alimentícia, te diuen que són trastorns mentals que se generen, que generen un comportament patològic davant de la ingesta d'aliments i una obsessió per el control del pes. Diu que no importa el sexe ni la condició social. Jo, a mi això, jo crec que no, que sí que ho patixen les dones. També els de la condició social considero que ho patixen, que sí que importa la condició social.
És que un que tinga molts diners per dir-lo així no pot elegir més el que menja. O que tinga poca cosa en casa, al final té que menjar
el
que pot.
No crec que siga cas de diners, en aquest cas, perquè, per exemple, Lady Di padecia un tipus de trastorn psicològic d'aquest tipus i trastorn alimentici, no? Per exemple.
Jo lo de la condició social sí que crec que és una cosa que influís, és dir, una persona quan té menys recursos econòmics és una persona que està més donada a menjar basura i que a més se refugia, ja que no pot tindre aquestes grans coses que se suposa que donarien satisfacció, el que fa és refugiar-se un poc.
Ja no menjar basura és que potser no pots elegir, sempre tens que estar menjant durant tota la setmana pràcticament el mateix.
Jo m'incline més per, com no tinc la vida que voldria tindre, me refugien allò que puc tindre en seguida. Vale, i a més, només això, este apunt, està relacionat per múltiples factors, i així sí que és veritat, psicològic, social, sociocultural i familiar. Per tant, o sigui, el que al principi diu, després se desdiu, és dir, sí que està relacionat en això. Després, els que ho patixen sofreixen alteracions a nivell mental i físic, se traten per ojo. Així antes Maria dies, entre 15 i 19 anys. Però aquestes persones de 15 i 19 anys que ja sofreixen aquest trastorn ho arrastren durant la resta de la seva vida.
El problema que la gent no sap és que aquestes malalties poden transformar en cròniques. No? Si una persona, un malalt, està durant 5 anys que no aconseguissis ir d'això, ja la detecten o la fiquen dins d'un programa de persones cròniques. No? També denunciar, Susana, avui que sí seria, que hi ha moltes pàgines web que damunt ajuden a aquestes persones, no?, a trobar remeis o fer coses que t'ajuden a fomentar aquest trastorn de conducta alimentícia que a mi em pareix una barbaritat, sí, que estiguen actives.
Quin polític,
no?,
ho va dir l'altre dia, que pràcticament entres en internet a qualsevol web i si aplegues baix sempre fica dieta milagrosa o
qualsevol.
Baja 20 quilos en 2 dies o coses així, que no tenen cap sentit.
Qualsevol, no? Estem molt, i a més jo crec que les xarxes socials, l'ús del Photoshop, l'ús de jo vull ser com aquesta, vull ser com aquell,
quan
jo
no tenim la mateixa genètica,
clar, no tot el món, i tenim que acceptar la diversitat del nostre cos com és, pues també són problemes, no? Quan tots a la televisió són guapos i guapes, pues tots ens pensem que això és la realitat i no ho és, no?
Però anem a veure, aquest estàndard de bellesa que se dona és un estàndard de bellesa que no pot ser real. A tots no mos agrada aquest mateix estàndard, és dir, tant homes com dones, com, pues bueno, em pot agradar alt, em pot agradar baixet, la genètica tampoc és la mateixa, i després també hi ha que dir que n'hi ha persones que poden menjar el que vulguin i no passa res, i n'hi ha persones que mengen menys i cremen menys, con lo tant, i això és algo que no deuríem de criminalitzar-lo, és dir, quan una persona està grossa, que no passa res per dir grossa, pues escolta, no n'hi ha que criminalitzar, o quan una persona està excessivament prima, que això també passa, és dir, tu saps perfectament, Maria, que durant aquest temps tot el món me veia, que primeta estàs, bueno, i què vol que ho faci, és que clar, cada un és...
Sí, hi ha gent que també li afecta de l'altra banda, no? Que no pot engrossar quan vol, i que això també perjudica la seva salut.
Però normalment és perquè està afectada per algo, és dir, quan se te va passant el problema o la situació en la que t'has vist, tornes a normalitzar-te. Sí que és veritat que tant i s'ansietat per menjar com i se col de dir no puc menjar, és dur.
És molt dur, és molt dur. I és veritat que això, no? En aquest dia, pues, sí que és veritat que les coses han avançat i hi ha que dir, pues, que els models les models, no?, que estan ahí també fan un esforç físic brutal per estar com estan. De fet, per exemple, tenim el cas de Tania Yacera, que Tania Yacera un dia va dir que ja estava farta i ha decidit portar el seu cos com és, no? I també ha sigut un exemple i que cada volta, pues, espere que es veja més casos com aquests, no?
Clar, que se vegin més les persones normals, és dir,
és normal,
és que això és l'altra. Tu normalment veus anuncis de roba femenina i normalment no és cap dona que estiga una miqueta grossa.
Però i anem a veure, quina quantitat d'homes, bueno, d'homes i dones, ¿vale?, sí, els agrada l'aspecte d'una xica entrar en carns. Un mogolló de és que és clar, dir, és que, o d'un xic, no?
Sí, però sempre ens n'anem a les parts femenines. Però, o sigui, que li ho diguen a un xic que es mata tots els dies a tindre la seva tableta de xocolata al gimnàs, arriba a prendre coses que no es tenen que menjar per tindre ese aspecte que té el model d'Hugo Boss.
Vale,
i això és aixina, eh?
I per una altra part ja no mirem en l'aspecte físic, anem a mirar en l'aspecte psicològic, és dir, intentem menjar no per atracons o no pagar l'estat emocional en, perquè al final és, de veritat és el que emana, és com te sents en aquest moment que dius, ostres, estic tan malament, i llavors el que intentes és fer alguna tipus de transgressió i aquesta transgressió normalment sol ser alimentícia. Per tant, penseu un momentet antes de fer-vos mal, no? Què pensen, Maria, el que estem dient en aquest moment?
Sí.
Que al final ho paguen en salut. I els disgusts més vas donar-los que recibir-los. Au, en això que se queden i au, no?
Ens n'anem a publicitat.
Pues sí.
Estàs a la 92.2 FM.
En este Orange Black Friday tenemos mucho más que smartphones y además ahora un 50% de descuentos en dispositivos a plazos. Llévate un Samsung S21 5G por solo 10 euros al mes y también un Galaxy A03S por solo 1 euro más. Sí, lo has escuchado bien. Ven a tu tienda de Orange en Avenida de la Mura 18 e infórmate de las condiciones. ¡Te esperamos!
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal. Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación, siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
María, ¿notícies?
Sí, bueno, Susana, explicar que avui hem tingut un problema en la nostra pàgina web i per tant avui no trobaran les nostres notes de premsa pues, pujades a la nostra pàgina web, però ho intentarem solucionar perquè demà no passe.
Val, jo dic això, és que ens han sabotejat, no? Com en saben, quasi, ben bé avui, allò de que, bueno, de que a partir d'este matí les dones que estaven, que van estar una setmana de vaga del sector de neteja de la província de Castelló, ahir a les 3 de la vesprada els deien que s'aplaçava, o sigui, la vaga s'aplaça al 13 de desembre. Bueno, què pensa la gent que està sentint-nos, que anem a abordar aquest tema, anem a passar les seccions que tenim ara i que quan s'acaben les seccions d'esports anem a abordar aquest tema perquè tenim declaracions tant d'UGT com de Comissions Obreres. Tenim aquest vídeo, però tenim no el vídeo curt que passa, que està en les xarxes, sinó el vídeo sencer de quan ahir eixia el representant de Comissions Obreres, Atilano Escobar, a dir-li a les dones: s'acaba la vaga, s'aplaça el 10 de setembre, entrego a ells a netejar, i les dius a tots, a totes, com diuen en el meu poble, en els peus gelants, el cap calent i el bolsillo buit.
Totalment, totalment. La veritat és que és un vídeo molt impactant que després ficarem en les nostres xarxes socials per a que la gent puga fer la seva valoració del que ocorris, no? I que a més veja la reacció d'aixes netejadores, no? El cabreig que porten damunt, que ens ho dirigim a elles, no, Susana?
Anem a les notícies, sí, Maria.
Abordem altres temes, comencem, pues, ja saben, en Covid. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat després del cap de setmana 2.863 nous casos de coronavirus a tota la Comunitat Valenciana. 339 corresponen a la nostra província de Castelló. Com estan els hospitals? Pues tenen actualment 453 persones ingressades, 73 d'elles a l'UCI. Respecte a la nostra província de Castelló, hi ha 90 als hospitals i 10 en l'UCI. S'han registrat 4 defuncions per coronavirus en edats compreses entre els 63 i 97 anys. I des de l'última actualització s'han notificat 7 brots a tota la comunitat de 10 o més casos i un d'ells està a Castelló de la Plana, 11 casos i és d'àmbit educatiu. Esperem, Susana, esperem que aquestes xifres pues, vagin en descens després de la implantació d'aquest passaport Covid a partir d'aquest cap de setmana.
Ja el tinc, ja el tinc.
Espereu, espereu. Que de fet el govern valencià estarà molt atent al que el succeisca durant aquest aqueducte de la Constitució, perquè serà la presala dels efectes que podria tindre el Covid durant les festes nadalenques. Per això, alguns ja han pres mesures, com el Departament de Sanitat de Castelló, que ha decidit suspendre el seu sopar de Nadal entre els seus treballadors, perquè recordem que fa uns dies va haver un brot d'uns 10 sanitaris a la Plana que havien estat de menjar. Així que més val previndre que curar.
Sí,
no, que ja me l'he imprimit, ja l'he aconseguit traure.
El passaport, resulta que la variant està que el
Omicron.
Omicron, però m'ho he tingut que posar en gran, perquè clar, com estava la Delta, la del Taltes, ja n'hi ha un cas en Madrid, ja se sap. La Comunitat Valenciana s'ha fet una prospecció en les aigües i no hi ha eixit res d'esta variant, de moment. És dir, que de moment en la Comunitat Valenciana, perquè este matí preguntaven si a la Comunitat Valenciana un viròleg hi havia algun cas, i diria que lògicament apareixerà, però que de moment En la Comunitat Valenciana no s'ha detectat res, de moment, veurem després.
Veurem després, no? Sí que estem a l'espera, no, Susana, això, mentre la gent se va baixant i sos passaports Covid, esperem que no es col·lapse com ha passat a Catalunya, no? Que s'ha tingut que aplaçar la implantació d'aquest passaport Covid perquè la gent pues, ha bloquejat el sistema. Però, clar, els hostelers estan un poquet cabrejats, no? Perquè com que els ha donat molt poquet de temps per veure com s'implantarà aquesta mesura per poder analitzar o comprovar que tots aquests passaports són legals, no? I per això avui tindrem al representant d'Asovi per veure com ho ficaran en marxa així a Vila-real, no, Susana?
Sí, bueno, tenim el representant més propet que tenim nostre i el tenim baix de l'edifici on està ubicada l'emissora i va dir-nos este sector com va implantar-lo, el divendres.
Clar. Ho tenim que tindre tots a l'abast. Ara parlem de la Diputació de Castelló perquè liderarà del 7 al 11 de febrer de 2022 la presència municipal de la província en Cebisama, amb un stand en el qual cada ajuntament amb tradició ceràmica podrà presentar a inversors els seus projectes de creixement i posicionament industrial. Després de l'adjudicació del disseny i muntatge de l'estand, que tindrà una extensió útil de 75 metres quadrats, l'àrea de promoció econòmica ha començat ja a treballar en l'elaboració de la programació que nodrirà aquest espai durant la celebració d'aquesta fira. El diputat Ximo Huguet ha reunit representants de totes les localitats del clúster ceràmic per a explicar-los el funcionament de l'estand i estructurar les propostes d'activitats que es desenvoluparan al llarg de la setmana, no? Ha sigut una mena com en Fitur, no, Susana, que va tota la Diputació unida i que és bo perquè així, pues, a lo millor, pues, xicotets municipis es poden aprofitar d'aquesta ferramenta que dona l'abast la Diputació de Castelló o anar conjuntament. La nostra Vila-real, per exemple, podria estar dins d'aquest espai perquè està dins del clúster ceràmic de la província de Castelló.
Sí, el que passa que nosaltres, en este cas, sí que és veritat que som una població puntera en aquest sentit.
Clar.
I a lo millor podrien adherir-se. No?
Adherir-se, bueno. clar que sí. Ara ens n'anem a Onda perquè l'Ajuntament continua duent a terme el pla d'envelliment urbà dins d'aquest pla d'Onda Bonica. I després de la posada en marxa de les obres de remodelació de la façana del Mercat Municipal amb un gran mural ceràmic, aquesta setmana ha donat inici l'actuació de remodelació en la plaça Rei Don Jaume. El projecte, que inclou l'exemple de les voreres per a posar en valor els porxes, també es farà l'ampliació de la illeta amb empedrat de pedra per a millorar la seguretat viària i la integració amb l'entorn, així com la redistribució i ampliació de les places d'aparcament, que és tan important per a les localitats. Susana, I ara, pues, ens venim ací a Vila-real. Avui tenim ple ordinari, del qual tindrem demà el replàs, però clar, pues hem rebut una muntona de notes de premsa que vaig a passar a comentar-te, no? La primera d'elles és de Compromís de Vila-real, perquè la seva portaveu, Maria Fajardo, demana que la sala de plens complisca amb la llei contra la violència de gènere. Segons ha manifestat la seva representant, la presència de reconeixement a les dones a la sala de plens mitjançant obres pictòriques en l'actualitat no és que seguís que pues és escassa, no? No és que ni que siga escassa, és que directament és nula i això diuen que és intolerable en aquesta societat del segle XXI. Així que els seus desitjos és que des del Departament d'Igualtat es posen a la feina perquè apareguen dones importants en aquests quadres del plenari, Susana. Ara ens n'anem a una nota de premsa de Ciutadans de Vila-real perquè els seus regidors, Domingo Vicent i Natalia Gil, han mantingut una reunió amb representants de la formació taronja en les Corts per a traslladar-los les necessitats del municipi de cara als pressupostos autonòmics de 2022. El portaveu de Ciutadans a Vila-real, Domingo Vicent, ha subratllat que aprofiten la seva visita per a explicar tota la problemàtica que ha tingut la Ronda Sud-Oest des dels seus inicis, tant els problemes de les expropiacions i ocupacions que va fer el PP com la falta de resolució dels governs socialistes en les diferents administracions per a solucionar la seva connexió amb la N340, que està pràcticament acabada, així com moltes altres propostes que ens contarà ell mateix demà, espere, quan vinga al repàs del plenari. I bé, sí, Susana, algo que afegir?
No.
Val, continue, perquè hi ha hagut un encreuament d'acusacions entre oposició i govern pel festival Cine Culpable. Des d'ací, en Ràdio Vila-real, ja havíem trobat a faltar una d'aixes cites que és habitual al novembre, i com nosaltres també ho ha notat la seva falta el Partit Popular. El seu líder, Adrià Casabó, diu que l'absència d'aquest esdeveniment es deu a la mala gestió del Partit Socialista, ja que els acusen de gastar tots els diners en propaganda abans que en el festival. La reacció de l'equip de govern no ha tardat en aparèixer. La regidora de Joventut, Anna Vicens, ha lamentat que el Partit Popular només estiga interessat a fer política i criticar a l'equip de govern pel festival de curtometratges Cine el Culpable i no per conèixer els motius que han provocat un canvi de dada en l'edició d'enguany. Vicenç ha explicat que si Cine el Culpable no s'ha celebrat en la dada habitual, a la fi de novembre, és perquè s'ha produït un relleu en l'organització del festival i el col·lectiu que a partir d'ara portarà el certamen serà l'associació Sal de la Fila, no? L'entitat ha considerat que era més adequat ajornar la celebració del mateix perquè, a causa de la pandèmia, enguany hi ha una producció escassa de curtometratges professionals. Una cosa que ens ha sorprès, Susana, perquè l'any passat es van rebre fins a 434 curtometratges segons dades oficials de l'Ajuntament. Com pot ser que en l'any de la pandèmia, que era en 2020, es reberen 434 i enguany no s'hagin rebut quasi ninguna?
Suposo que quan tingui el relleu aquesta nova empresa ho gestionarà i ho estructurarà de manera que ho pugui tindre a temps. No obstant, pues no sé, jo no he indagat molt sobre el tema, no m'ha donat temps, vull estar involucrada en una altra cosa.
A més estan en plenari.
Però demà quan isquem del ple i estiguem així a tots, que ben fàcil serà anar preguntant a cada un d'ells, no?
Correcte, millor que això.
Notícies,
pauseta de publicitat i esports.
Muy bien.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant al poble, Fem Poble. Col·labora en Acció Villucovi.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Víctor, estan i juguem, no?
Sí, l'únic que el primer deixa'm dir que tenim un baló d'or d'Espanya, és una xica i és Alexia Putellas. O sigui, sí que abans ho havia guanyat un xic, l'únic que és en els anys pràcticament això, com quan mon pare era jove, diguem que el primer baló d'or realment d'Espanya és el d'Alexia.
I tant. A més, ho han celebrat moltíssima gent, les xarxes estan enceses en aquesta celebració i les dones el lloc que tenen i que s'ha de reconèixer.
Fixeu-vos que és una lliga que encara no és ni professional i de les tres millors jugadores del món, dos eren d'esta lliga, eren d'Espanya.
Te dono a compte, ¿eh? Entramos chutando fuerte.
Que per cert, no t'ha sorprès el valor d'or a l'home?
És que ahí sempre hi haurà un etern dilema.
O sigui, no, jo me pregunto, o sigui, si hi ha altres
problema,
jugadors...
Sí, el problema
jo me pregunto
que...
si hi ha altres jugadors que siguen millor. En aquest cas, en algun moment, es tindrà que fer el relleu de Messi i Cristiano i donar-li el valor d'or a altres jugadors,
Messi,
no?
Messi seguís que en actiu, realment és el millor jugador que hi ha.
Ja, però...
Entonces, què valores? El millor jugador que hi ha en el món o el millor d'aquesta temporada?
No ho sé, no? Però sempre s'ha fet valoració en funció de lo que hagin guanyat durant aquest any, i és veritat que ve Messi un poquet escàs,
ha guanyat,
no?
Una copa i l'Eurocopa de Sud-amèrica, que és la Copa Amèrica en Argentina.
Vale, entonces, per tant, a tu te pareix bé, no?
No, però és que si li donen el premi al millor jugador que hi ha en el món, el millor jugador és ell ara mateix, en actiu.
Lo que se té que reconèixer és de corregir. El millor jugador que n'hi ha en este moment és el que li donen el valor d'or, no? Però jo me pense que la millor jugadora és la que li han donat el valor d'or, perquè si no sempre acabem parlant de lo mateix.
Sí, sí, sí.
Tornem a dir el nom, sí, de la millor jugadora.
Alexia Putelas.
Pues bravo per Alexia.
I avui a les 7, 6 i mitja en esta casa, el Villarreal inicia la Copa contra el Victoria, que seria sexta divisió pràcticament, és un equip amateur. O sea, no m'extranyaria que la majoria dels seus jugadors fins al migdia tingueren que treballar en el seu treball habitual. Veurem avui en els suplents què fem en Copa. En teoria, a partir del 0-3 ja seria una cosa acceptable. O sea, inclús quedar 0-1 o 0-2 avui seria molt estrany.
Bueno, què, porra?
0-4.
Ah, o sigui que van valents o...
Home, és que te torni a dir, tu pensa que són jugadors que no se dediquen exclusivament al futbol. Sé que anem a jugar en quasi tots els suplents, però és que juguem contra un equip que és amateur.
Cuidao, que hi ha voltes que aquests equips ho donen tot en el camp, eh?
Ja, si fora contra un segona B o un equip una miqueta major, sí, però juguem contra un equip de regional en tots els respectes.
Bueno.
En fi,
o sea, és com si jugara el Villarreal contra el Almasora, crec.
Bueno, ni ese 0-4 que m'ha donat, ell ho té claríssim, per lo tant, ell que entén de futbol, tu 0-4, vosaltres podem dir has d'on lo que mos dona la borrada,
claro,
mos dona la gana, no?
Si ella ha dit 0-4, que se abra la veda, 0-5.
Pues sí, esto 0-8, ¿no?
Claro.
Bueno, tampoc tants, ¿eh? Vale. Però això, entre 0-4 i 0-6 jo crec que anirà la cosa avui.
Vale, entre l'horquilla està entre 0-4 i 0-6. Verem demà si esta horquilla en valencià, com se diu, ganxet.
Per tant, si fora un 0-1, demà convindries. Bé, mal...
Si fora un 0-1 és per fer-se-ho mirar, eh?
Bueno... En fin, pauseta de publicitat i abordem el tema de les limpiadores, de les persones que ens tenen expostos com cal.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló, www.dipcas.es.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Hoy puede ser un...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar.
Bueno, i ara sí que abordarem el que ens ocupa avui. Bueno, ens hem quedat un poc tots bocabadats perquè ahir per la vesprada ens comunicaven que avui el sector de neteja de Castelló tornava a reincorporar-se sense haver aconseguit de res i això seria fins al 13 de desembre. Ens deien que perquè la Generalitat cita patronal i sindicats el dia 2 per a mediar en la negociació, però jo el que vull que escolten és este vídeo, no perguen detall. Jo sé que no podem veure-ho físicament, però va rodant per les xarxes i jo vull que el senquen quan el senyor Atilano Escobar, representant de Comissions Obreres, eixia de la seu de Comissions Obreres en la plaça de les Aules de Castelló i els comunicava a les treballadores el que vostès van a sentir.
Dejarle un micrófono que hable.
Vamos a suspender la huelga.
No,
no se va a
suspender la huelga. Se va a suspender la huelga desde el día de mañana hasta el día 13.
Y un paso atrás en las negociaciones.
Por la siguiente razón, porque vamos a tener tiempo, estamos haciendo propuestas y seguramente que vamos a llegar a acuerdos.
No, ocho días para que le enviamos al hospital,
pero eso quién lo ha decidido,
ellos lo han decidido.
Pero nosotras
no.
Llevamos 8 días que no cobramos un duro.
Pero las trabajadoras, que si son las trabajadoras las que no quieren firmar, hombre.
Y luego no nos condenemos. No, no. La huelga sigue. No vamos a limpiar. Y ya está bien de bajarlo la braga, ¿vale?
Ya está bien. Vale. Es que de verdad. ¡Vende obreros! ¡Vende obreros! ¡Vende obreros!
¡Vende obreros! ¡Vende obreros!
¡Vende obreros!
¡Toma, tío!
Ahora cogemos y nos ponemos a
trabajar. ¡Qué poca vergüenza!
Y volvemos a perder otro 8 o 10 días. No, señor.
¿Quién nos asegura?
No.
¿Quién nos asegura que
nadie.
Vamos a conseguir lo que estamos pidiendo.
Nadie.
Bueno,
no se sabe.
No. O ya está.
Aquí no hay nada seguro.
Pues por eso,
Quieren que limpiemos la mierda que hay.
¿Quién está negociando por nuestros derechos?
Nadie.
Porque ahora vamos a limpiar, ¿para qué? Para que esté todo limpito.
Claro.
Y luego volver.
Claro. Luego otro.
Mira, marcha atrás.
Hasta el final.
Seguir negociando y nosotros seguimos en huelga. No hay nada más.
Eso es lo que ha trabajado.
No podemos quitarle la mierda ahora. Saber si vamos a llegar a algo.
Ahora vuestra propuesta a la comisión y me dicen, allí quieren seguir la huelga, digámoslo con
todo.
No, esto no funciona así. Aquí, cuando hay posibilidad de negociar un acuerdo, es cuando hay posibilidad de sacarle. Pero claro, eso es lo que estamos.
Yo vuelvo a trabajar.
Lo que no está escrito es ningún acuerdo. Lo que hay que ver es la.
¿Cuánto tiempo
Ahora que les corre prisa es cuando hay que seguir la huelga.
Ahora. No ni habrá ningún. Eso no se iguala con esta de nada.
Que lo arreglen primero y luego
que se firme, volvemos a trabajar.
Mientras tanto, no.
Ahora le limpiamos todo el día y volvemos. En estos capullos, ¿cómo se puede ser que no se pueda?
No van a firmar nada, pero ellos ya han quitado la mierda. ¿Vale? Hemos perdido dinero toda una semana sin cobrar para nada. No puede ser, no.
La huelga no se para.
Bueno, María, nosaltres penjarem este vídeo a les xarxes, la gent que vulgueu pot sentir. Bueno, pues després d'este vídeo, avui totes les treballadores, totes les netejadores de limpieza de la província de Castelló han tingut que anar a treballar, perquè com bé diuen en aquest vídeo, com bé sentim en aquest àudio, diuen, el comissió diu, los convocantes somos nosotros, que no se os olvide, si nosotros la convocamos, nosotros la desconvocamos. Les treballadores també li pregunten, ¿y qué nos asegura que cuando volvamos se consigan estas cosas? Y ell també els contesta, de més se sent molt bé, no, aquí no hay nada seguro. Bueno, pues este matí els arriba un comunicat a les treballadores que els diu: en el día de ayer sucedieron muchas cosas y muy rápido. Somos conscientes de que las trabajadoras se desanimaron y se enfadaron porque no se supo explicar con claridad el motivo del aplazamiento de la huelga, y hoy vamos a intentar explicarlo. Es un comunicat, María, que els arriba a totes les treballadores. Es diu, la huelga es un medio para conseguir un fin, pero no puede eternizarse en el tiempo porque con los días pierde fuerza. Diuen que des de Conselleria d'Educació i Sanitat estaven pressionant mucho para modificar los servicios mínimos y era inminente un nuevo decreto que hubiera hecho que la huelga solo se notara en nuestros bolsillos pero no en los centros. Es dir, que Conselleria haver exigit més serveis mínims i, per lo tant, no s'haver notat que la brutícia no es llevava. I que la Direcció General de Treball nos solicitó un aplazamiento de la huelga, y consideramos que era un gesto por nuestra parte para demostrar que de verdad queremos negociar y conseguir grandes cosas para este sector. Diuen que hemos conseguido que la Inspección de Trabajo se siente en la mesa negociadora para demostrar que las empresas no están cumpliendo con la ley del salario mínimo interprofesional, que hemos conseguido que Consellería abra expedientes para revisar todas las contratas públicas y ver quién no cumple el salario mínimo interprofesional, que también hemos conseguido que los empresarios expongan sobre la mesa una primera propuesta que se acerque a la nuestra y que ninguna otra nos hayan hecho. Hemos conseguido tener una posición muy fuerte en la mesa negociadora como para exigir más de lo que pedíamos en un principio y que se valore nuestra propuesta, y hemos demostrado que en Castellón por fin hemos despertado. Això és lo que va en el comunicat que els envien a les treballadores. Seguís dient: hace más de 25 años que el sector de limpieza en Castellón no había habido una huelga. Nadie esperaba el seguimiento y la repercusión que ha tenido, y todo gracias a vuestro esfuerzo. Y acaba dient: no hemos perdido nada paralizando la huelga, hemos conseguido mucho. El poner fecha para continuar con ella el día 13, porque nos da más fuerza delante de las empresas, porque ya han visto de lo que somos capaces y no quieren que se vuelva a repetir. Van a tener que firmar un convenio digno, justo y bueno para nosotras. Això és el comunicat que els han enviat a les treballadores.
És que sin palabras, ¿no? Sense paraules, ¿no? Perdó, com estàs en castellà, m'ha agafat ahí, ¿no? Crec que lo que diuen les treballadores en ese vídeo tenen raó. O sigui, que volen? Que tornen per netejar tot el que s'havia embrutat durant aquest temps i després retornar amb tot net en esa vaga de nou i que elles continuen perdent el seu sou. Em pareix increïble, ¿no, Susana? Lo que ha passat i s'han aprofitat. Jo crec que com que s'han aprofitat d'elles, no? Se seguissin aprofitant. Crec que és un treball molt dur que no està reconegut. Si totes les nostres instal·lacions, els hospitals estan nets, són gràcies a aquestes dones, i també hi ha homes, no? Però són majoritàriament dones. I clar, jo penso que l'actitud que han tingut en este cas, pues, des de diversos sindicats, y esa negociación no ha estado eficaz, ¿no, Susana?
Sin embargo, yo me quedé en algo de tot el escrit, que es que Conselleria d'Educació i Sanitat estava pressionant molt per a modificar els serveis mínims. Bueno, i per què no pressiona per a lo que després diuen que ja han aconseguit, com és, per exemple, revisar totes les contrates?
Clar, sí.
Que és lo que tenen que fer? Pressionar per veure i els contractes públics que s'estan pagant en els sous d'aquestes dones que han deixat de cobrar durant 8 dies, perquè, claro, diu, no hemos perdido nada paralizando la huelga y hemos conseguido mucho. Ya, no han perdido nada ustedes.
Claro, perquè elles han perdut moltíssim.
8 dies d'un sou que una dona, quan va a netejar, no és per gust. Este sonido que se cola és perquè esta ràdio està oberta totes les fines de l'obertes, i en la ciutat de Vila-real està passant una charanga, no sabem encara per què, bueno, ho averiguarem, però vaja, no és que ho estem agarrant a xirigota.
Clar, exacte, sí,
perquè
sí.
No es pagarà aquest tema a xirigota, o bé és perquè no volen que s'enquen massa el que estem denunciant, però
sí,
bueno,
pareix.
Que sàpien que ara a continuació passarà a fer unes declaracions Jordi Riera. Ell és el secretari general de la Federació de Comissions Obreres de l'Habitat, i ens dirà per què desconvoquen esta vaga. El sentirem, i després de sentir-lo valorarem el que ens ha dit.
Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste.
Bueno, y ahir sobre les 3 de la vesprada comuniquen i s'han a comunicar a que s'aplaça la huelga de neteja de Castelló fins el 13 de desembre. La Generalitat ha citat a la patronal i als sindicats el dia d'os per a mediar en aquesta negociació. I el personal se reincorpora avui als seus puestos de treball després d'una setmana de paro. Però per a que ens ho expliquin més detall tenim a Jordi Riera, ell és secretari general de la Federació de Comissions Obreres de l'Habitat. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
Mire, ahir quan eixen a comunicar-li a les dones de la neteja, sí, que s'aplaça la vaga, se crea un gran descontent. Se veu que elles no volen anar a tornar a la neteja quan no els donen el que elles reclamen, que per dretes pertenells. Ens pregunten i diuen i clamen el per què no s'arriba a un consens antes de tornar a posar-se en marxa.
Sí, pues bueno, ho expliquem molt fàcilment. En este sector tenim la circumstància de que les empreses, encara que els treballadors estiguen en vaga, havien cobrat ja d'alguna forma els contrats i s'estaven estalviant diners en les dones en vaga. Estaven perdent diners totes les treballadores que estaven en el seu exercici de vaga i estaven perdent tota la ciutadania que no teníem en nostres serveis. D'alguna manera entenien que aquesta situació se generava per a poder focalitzar i per a poder donar visibilitat a un problema molt greu que estem tenint en els últims 10-15 anys en aquest sector de la neteja de Castelló. I creiem que calia dir prou, però calia dir prou sent conscients de l'estratègia de la pròpia negociació i l'atenció que tenim que generar la pròpia negociació per tal d'eixir d'aquest conflicte en el millor acord possible. I això és el que estem fent. La comissió negociadora va valorar que després de 8 dies consecutius de vaga i havent captat ja l'atenció i la visualització del problema davant de l'administració, acceptant esta, la mediació d'aquest conflicte, entenien que la suspensió era algo que ens interessava per a obrir un període de negociació que pugui posar fi d'alguna manera a esta lluita, tant en quan puguem arribar a la negociació a conquistar aquells elements que estem reclamant des del principi d'este conflicte, d'esta pelea. A partir d'ahir, en el dia d'ahir, va ser un dia molt difícil, com comprendreu, on totes les treballadores, o moltes treballadores, estaven en una manifestació que se va generar baix de la pròpia negociació en la seu del sindicat, i en què Comissions Obreres i UGT entenc que encertadament van decidir les seues comissions negociadores que estan portant el conveni d'alguna forma ficar en suspensió la situació de vaga, donat que no estaven generant una pèrdua directa en les comptes de resultats de les empreses, sinó que estaven generant un problema a la ciutadania i un problema també als altres treballadors que haurem d'anar veient com podran arribar a menjar el mes que ve si no hi ha una solució d'aquest conflicte i un pagament del cost de la vaga, que crec que és algo que també incorporem a la pròpia negociació. Pues entenem que és la millor fórmula per a poder aportar i permetre que els agents d'alguna manera traslladen les seues propostes damunt d'una taula i d'aquesta taula poder treure una solució del conflicte. Entenem que una vaga és una situació extrema i de necessitat i se fa en un objectiu d'aconseguir una millora a la negociació. La vaga no és un fi en si mateixa, sinó és un medi, un mig, per tal d'aconseguir millores condicions de la negociació.
Clar, l'únic que ocorre és que les treballadores es van sentir traïdes, o sigui, elles van pensar que tornaran, netejaran, es guanyaran temps i tornarà a veure exactament igual. Vostè què pensa d'això?
Pues, home, jo pense que si això ocorrís, tindríem una greu responsabilitat tots els agents que hem participat en aquest conflicte, des de nosaltres mateixa, perquè assumim el nostre èxit o el nostre fracàs en les gestions que fem, i de la pròpia administració i de la pròpia patronal, que primer no hi ha un conveni o un marc de regulació en un sector tan necessari, segon, hi haurà unes condicions molt lamentables i jo crec que il·legals, inclús, per això la mediació de l'administració l'entenem necessària, i que serem tots còmplices d'alguna forma mantindre un sector feminitzat totalment de dones que no podran, per les seus mitjos econòmics i salarials, alçar el cap i de l'exclusió. I això serà una responsabilitat social de tots, entenc jo. I per tant, nosaltres estem en la línia d'intentar donar-li solució a això. Ojalà tinguem nosaltres la possibilitat de l'atenció, de la pressió i de la solució, però no depèn de nosaltres, depèn d'altres, i quan depens d'altres necessites convèncer-los i argumentar-los i tensionar-los per a que t'entenguin i comprenguin la situació per a ficar-li remei, per supost.
Pues Jordi Riera, secretari general de la Federació de Comissions Obreres de l'Habitat. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia, Sara.
Perquè tot és tan trist. A beleza que existe.
Bueno, Maria, com bé has sentit, ell que ens diu és que després d'aquests 8 dies de vaga han lograt captar l'atenció de l'administració. Per tant, consideren que com ja és prou de temps, el que no volien és que les dones no anaren a treballar, con lo qual deixaren de cobrar aquest sou que cobren tots els dies i se sentirien perjudicats per no acabar a final de mes, per tindre problemes per acabar a final de mes.
Sí, però si ja has captat l'atenció de l'administració, és el moment de negociar. És quan, o sigui, si t'estan mirant, és quan entres en el xoc, és quan pots demanar, no? També pense que és un poc de chantatge emocional, diguem, no? Sí. Lo del tema de si elles estan dispostes, perquè elles estaven dispostes a perdre si sabien el que perdien en aquest moment, pues ells també tenen que seguir endavant. Al final ho decideix ho mateix, no? Clar, les netejadores i els netejadors ho havien decidit.
Pues ahí és quan jo li pregunte per què elles havien sentit traïdes en aquest moment per els sindicats, en aquest cas per Comissions, que és el que convoca la vaga i és el que estic parlant. I ell em diu, perquè clar, li pregunte si hi haurà solució i ell diu que sí, com no té que existir aquesta solució, perquè si no ens donem aquesta solució, nosaltres serem còmplices de empreses que estan sent irregulars, o sigui, que no les tenen de forma regularitzada a aquestes treballadores. Per tant, ell està convençut de que van aconseguir tot el que ells reclamen i ho tindran.
Sí, però,
i si no, diu que se n'aniri, és per anar-se'n a casa. Això és el que diu en l'entrevista.
Però clar, diu això, no? Però jo pense en el punt de vista d'una treballadora que, o sigui, ara ha perdut 8 dies, han tardat 8 dies en que l'administració es doni el compte que tot està brut i que les necessiten. Per tant, ho netegen ara quan tornen. Tornem al 13 de desembre, que per cert, molta gent a lo millor s'agarra vacances i els funcionaris a lo millor no ho noten tant, els que estan per allí, no? I que tenen que tardar uns altres 8 dies en embrutar-se tots per a que l'administració se torni a donar compte.
Per una altra banda, vull que l'altre principal sindicat també tinga la seva declaració, no? I entonces hem parlat amb Mari Carmen Durà Pérez, que ella és la representant del sector de neteja de UGT de la província de Castelló.
Que també passa sozinha.
I ara tenim en nosaltres a Mari Carmen Durà Pérez, que és representant del sector de neteja de la UGT, i anem a preguntar-li també a ella com a representant de la UGT el per què se desconvoca aquesta huelga de la neteja de Castelló i fins el 13 de desembre per a seguir negociant, per la seva part, què és el que pensen. Molt bon dia, Mari Carmen.
Bon dia.
¿Qué piensa UGT?
Pues UGT está en minoría en esta negociación de conveni. La mayoría la té Comissions. Nosotros desde un primer momento no volíem adherimos a la vaga, pero a última hora nos van veure obligats a tindre que, perquè els sindicats tenen que estar units i no desunits. I per el clamor de la gent, pues, van tindre que adherir-nos a la vaga.
Quan ahir veiem tot el món, estem veient un vídeo que està circulant per les xarxes i és comunicar a les dones de la neteja un tal Atila no escolar, que ell perteneix a Comissions Obreres, i és ella comunicar-li a la que bueno, que s'aplaça la vaga de neteja, és dir, que tenen que tornar a treballar. De fet, avui estan treballant una altra volta i el sector de neteja és un clamor lo que n'hi ha en aquest moment. Com veu vostè, quina postura vostè, que a més de representant és també una persona que tindrà que anar a treballar, que ha tingut que anar a treballar des d'avui?
Bueno, jo te vaig a dir, jo estic llibera per hores sindicals, soc treballadora d'un centre de salut, anteriorment he treballat molts anys en l'Hospital General, ara estic este any llibera per l'empresa, perquè tinc moltes hores sindicals que m'han cedit les companyeres, però sí que és veritat que jo no he deixat de vindre al sindicat totes les dies al meu treball, que és en este moment el que estic fent. Pues, la meva opinió de paralitzar la vaga ahir, pues, en contra de les delegades que estaven en la taula en la taula negociadora. No volíem que parara perquè si pares una vaga uns dies, la gent està molt compromesa a fer aquesta vaga i si la paralitzes després és molt difícil tornar a mantenir una altra vegada la vaga.
Clar,
la gent se veu en el vídeo que no volia de cap manera, encara que estiguen que se perguen diners, que se vagin a descontar, que sí que se van a descontar molts diners de 8 dies de treball, però la gent estava molt, molt, molt conscienciada de continuar en la vaga.
Clar, perquè nosaltres en el mateix vídeo sentim com n'hi ha gent que està molt disgustada dient que ara ho netegen tot, és dir, han sigut utilitzades i que no ha estat massa ben planificada esta vaga i, de fet, no els falta raó.
No, no els falta raó. La vaga ha sigut convocada a lo millor molt apressuradament. Les vagues primer se tenen que organitzar, planificar, fer assemblees, coses que s'han fet ara molt a pressa, molt en poc de temps, sense informar a tota la gent que se tenia que informar. Som vora 8.000 treballadors en Castelló i província i tot el món no estava informat. Però bo, nosaltres no podem decidir aquestes coses. Nosaltres sí que vam convocar el 26 d'octubre una concentració a la que Comissions no se va adherir en ningú moment i als dos dies va convocar la vaga. Nosaltres pensem que primer se tenen que fer moltes coses antes d'arribar a una vaga.
Mire, és més fàcil vostè se posa més en la pell d'aquestes treballadores que estaven allí i en el moment que els diuen que tenen que abandonar la vaga, i en aquest moment en el que dia a dia van guanyant més força perquè el fet de que no vagin ingressant tots els dies i aquests diners que ingressen quan van a treballar els dona força i els dona més garantia de lo que estan fent està ben fet, no? Se juga en el sueldo de persones que estan més necessitades quizá que en altres sectors i encara així avui les obliguen a treballar. Jo no sé si vostè estiguera ara mateixa avui treballant, si la tornaria a convocar una vaga, vostè tornaria a aquesta vaga?
No, rotundament no. No, perquè una vaga, quan se paralitza o se desconvoca, és perquè se firma un conveni millorant el que teníem. I això no ha ocorrit, això no ha passat. Estem en la mateixa situació que estàvem l'any passat, o sigui, en res. No, no tenim clar que anem a firmar en breu un conveni digne per totes les treballadores de Castelló, i jo crec que no ha sigut acertat ni convocar-la ni desconvocar-la.
Vostè estava...
ni paralitzar-la, perdó.
Vostè estava en la taula negociadora, eh? En aquesta taula, el criteri que s'utilitza per a dir s'acaba, s'alça la vaga i que entre, en este cas, la Generalitat citant la patronal i sindicats per a mediar en la negociació. Vostè haverà aplaçat aquesta vaga o haverà continuat en la vaga encara que i haverà incitat a que la Generalitat citara patronal i sindicats?
Antes de... Molt antes de haver decretat la paralització, haverà preguntat a totes les treballadores què volien fer. No ho haguera decidit per el sindicat mateix.
I després...
No haguera convocat una assemblea, una assemblea de treballadors en el carrer, que vinguera tot el món a donar la seva opinió. I entonces faríem.
I després, algo que també és en el vídeo, és la huelga, o sigui, la vaga queda aplaçada fins al 13 de desembre i claro, i la gent l'increpa i entonces el sindicat diu no, és que se paralitza perquè nosaltres diem que se paralitza la vaga, perquè són nosaltres els que l'han convocat. Clar.
Qui l'ha convocat, clar, la paralitza, qui l'ha convocat.
Clar, és que ahir és on la gent quasi que no entén què és el que està passant, però si és el sindicat el que la convoca, és el sindicat el que la desconvoca i evidentment tot el món té que anar a treballar. Vostè sap que jo he recibit molts whatsapps on me diuen que a les treballadores es fa falta un bon abogat laboralista. Què li pareix?
Nosaltres en el sindicat tenim abogats laboralistes, però possiblement per fer aquestes coses comissions a lo millor no ha preguntat als abogats què hauria de fer, sinó que han decidit fer-lo i sense preguntar, sense assessorar-se, que és el que jo crec que devien d'haver fet.
I després també ens apuntava...
Nosaltres ahir, quan arribarem a la taula negociadora, ja ens van dir que ja tenien decidit. Nosaltres no podem... encara que nosaltres no estiguem d'acord, dona igual, tenen la majoria i podem decidir a firmar el conveni, a fer la vaga, a desconvocar-la o a paralitzar-la. Això vull que la gent ho tinga molt clar. Nosaltres no tenim decisió per posar-se a aquestes coses.
En aquest cas, la majoria de comissions és la que mana i és la que diu tornem a altra volta a treballar des de... van iniciar a ir a les 3 a dir que avui, des de matí a primera hora, tornarien a treballar. És així, Mari
Carmen? A treballar. Així és, sí.
Pues Mari Carmen Durà Pérez, representant del sector de neteja de la UGT, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
A beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Bueno, en este cas, Maria, ja veus que en este cas UGT li tira la pilota a Comissions Obreres perquè diu que la pilota l'han tret ells al terreny de camp, l'han tret a ells i l'han rellirà quan ells han volgut. Per tant, UGT diu que ells en un primer moment convoquen una concentració a la que no acudís Comissions Obreres i que després se sorprenen perquè ells convoquen una huelga, Comissions Obreres. I també diu que està mal feta, és un primer moment, que elles haveren plantejat, l'UGT haverà plantejat una assemblea i que haverà preguntat a les treballadores què era el que volien fer elles, que les treballadores tenien ben assumit que elles anaven a perdre durant aquest temps, però que després es anaven a guanyar i que el que ha passat ha sigut un empastre i que ella en primera persona ha dit que si una huelga s'aplaça, després tu li preguntes i la gent no
vol. No vol, és clar. Dir,
jo considero que en aquest cas UGT s'ha mullat molt en aquestes declaracions.
No, sí, i entenc la posició de que després tu no retornes una vaga perquè estàs decebuda en el que ha passat, no?
I que no ha estat ben planificada,
no.
Que no ha estat ben consensuada i fins i tot que no han consultat en els advocats laboralistes.
Clar, sí, o sigui, ho ha donat tot en detalls, no? Crec que, com tu bé has dit, no? S'ha involucrat bastant i ha sigut bastant sincera en les seues declaracions i bé, i que la posició de Comissió Obrera és que com ell té l'autoritat, pues ell qui decidís que es fa vaga, que no, que es deixa de fer i que després es retorna, pues tampoc és just jugar amb les il·lusions o les necessitats, perquè així necessitats, no estem així no estem parlant d'il·lusions ni d'un somni, sinó de les necessitats i de la butxaca de la gent.
Ella vol deixar ben clar que no és UGT, que estan en minoria, que estan un 60-40, és dir, i com estan en minoria no poden fer res per a aquesta situació se revertisca. A abordar aquest tema, Maria, es han posat totes les parts damunt de la taula, la gent que està sentint-nos que valora el que està passant, però ja els dic, no sé si estan fent punts a l'hora de que votem a sindicats d'uns i d'uns altres, però jo és la primera volta que sí que veig que esto, els dos sindicats no estan anant massa a una, eh?
A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ja estan així les jornades gastronòmiques de l'Olleta de la Plana. Aquest novembre gaudeix als restaurants de Vila-real: El Faro, El d'Emilio, Los Maños, El Casino, El Miso, Birbar, Bàrbaro, El Cortijo, El Rincón de la Olivereta, Gastronú, De Feli, Els Lluïsos, Caldero Rojo i Boncata. Accedís al QR que hi ha a la taula i participa al sorteig d'un dinar o sopar per a dues persones en cada restaurant. Vine a Vila-real i tasta la millor olla de la Plana. Ajuntament de Vila-real, Regidoria d'Economia. Junts, Vila-real avança.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Vila-real junto a la estación de tren.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Vila-real de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Vila-real, 964-520654.
Thank you.
Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about a minor Havana. She didn't walk up without how you doing. She said there's a lot of boys I can do it. We'll do it forever in a minute. Her mama say she got Milo in her. She got me feeling like ooh. I knew it when I met her.
I ara, ja saben, després de lo que hem acabat de parlar, així en Ràdio Vila-real, lo que toquem sempre és l'actualitat, lo que passa, lo que de veritat està ocorrint al carrer avui. I al carrer avui està ocorrint que tots els restaurants i puestos de que i salons tindran que tindre el divendres tot arreglat per a poder controlar la gent que entra dins dels seus locals. A més del seu ofici, tindran que fer dobletes i sobretot estar molt actualitzats sense cap tipus d'ajuda. Això és de la meva cosecha. Per això tinc a Edu Ripollès. Molt bon dia, Edu.
Molt bon dia, Susana.
Ell és el vicepresident d'Asiobi i, a més, és el portaveu de comunicació d'esta associació. El divendres, vostès tindran que estar amanits en cada un dels seus restaurants per a controlar que totes les persones que entren dins de la seva casa estiguen vacunades, no?
Sí, així no, tan senzill de dir i tan complicat de fer.
Perquè, a més, vostè este matí s'ha alçat i tenia que tindre tota la seva feina feta, totes les menjars, dinars o parts berenars, desayunos controlats, la seva feina, i, a més, li sumen allò de que vostè té que tindre un dispositiu. Jo no sé quants dispositius els has fet posar des de que es comença la pandèmia.
Bueno, Susana, vosaltres saps que som un sector en el qual des del primer moment hem estat al costat de les institucions públiques recolzant i ajudant qualsevol tipus de mesura per intentar parar esta pandèmia que ens ha afectat. I ara pues, apareix una nova regla en el joc que significa que vosaltres hem de controlar el passaport Covid i que la gent estigui vacunada que accedisca als nostres locals. Creiem que és una mesura correcta el tema de que la vacunació siga esa primera frontera per frenar aquesta pandèmia, però sí que és veritat que a nivell efectiu en les fetges en les que estem ara pues serà una miqueta complicat la implantació i la gestió d'aquest control d'aforament. Sí que n'hi ha locals que diu la disposició de la Conselleria de Sanitat que locals de menors de 50 persones no farà falta aquest tipus de requeriment, però locals que tinguin una capacitat major pues sí que tindrien que tenir un control de... El que no ens han explicat bé és si n'hi ha un app oficial o n'hi ha algun tipus de registre oficial que tenim que fer, si n'hi ha algun dispositiu oficial per part de policia o de sanitat que ens farà la supervisió. L'únic és que sí que és veritat que pues, des del nostre sector i des de la nostra associació, que som vora els 90 associats en Vila-real, pues, n'hi ha molts dubtes. I també n'hi ha una sensació de que estem així per el que faci falta, però és que ja portem molt de temps estant així per el que faci falta i al final sempre pareix que siguem nosaltres mateixos que el nostre sector el que tinga aquest vector de contagio que s'ha demostrat infinitament que no som.
Clar, però jo és que el senc i me faig creus. Per què? Pues perquè resulta que jo no sé si vostès els tindrien que pagar un màster cada volta d'estos accelerats, perquè clar, vostè no sé si té assessors, és a dir, tindria que tindre un assessor per a cada dispositiu que li fan posar en marxa, no?
Afortunadament això vi que és una associació nova, però la veritat és que molt professionalitzada. Sí que tenim assessors, en aquest cas jurídics, que mos van fer esperar fins que a la disposició del DOC, val? A que tinguem clar que el que tenim que fer i com tenim que fer-ho, però el que no tenim, claro, és mitjans ni humans ni tecnològics, en aquest cas, per poder portar aquest control que ens requereixen. També és veritat que pensem que és una bona iniciativa perquè aquest grup de, anem a dir, de gent que està en contra de la vacunació pues, tinga un altre motiu per poder vacunar-se de cara a unes festes en les quals se compartís l'oci i la
Això ho tenim tots clar. És a dir, tenim tots clar que, lògicament, si tots fem l'esforç de vacunar-nos per a eixir endavant, per uns quants que no estan vacunats, ens faran aturar-nos a tots i no volem. No? Mm. Lo que a mi em dona molta ràbia, si vostè me permetís, és se fa l'anunci. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana avala que n'hi hagi un passaport Covid que en els centres com el seu, en els restaurants, se tinga que demanar. Ala, fem l'anunci i patabum. I jo me trobo en que, imagines vostè, o vostès, perquè són hàbils, ràpids, se ho paguen de la seva burxaca, que això és una altra, i ràpidament intenten posar-se a l'altura. Però vostè imagina la quantitat de gent que no sap ni per on pegar. Això és de locos.
També, a veure, és cert que afortunadament la nostra associació és una associació jove i molt àgil, tenim una comunicació molt fluida entre tots els associats i entre tots va sorgint pues, consultes i respostes al mateix temps. És complicat i de fet n'hi ha gent que està una miqueta cansada d'aquesta situació, perquè el que tu dius, Susana, nosaltres portem molts mesos reinventant-nos. És que la paraula reinventar-se estem farts de sentir-la. I sempre corre a costa del nostre sacrifici professional, humà i econòmic. Sempre tenim disponibilitat per ajudar.
És que cada dia és una norma que es tenen que adaptar molt ràpidament. I clar, vostè, jo, és que, clar, jo parlo de vostè perquè el veig tots els dies. Sí. Jo puge i veig el que fa en la terrassa. És dels primers que, la delimita, dels primers que ho té al mil·límetre. És dir, no se pot dir, en este cas, que en el seu restaurant, així en el casino, en la plaça de l'Ajuntament, no se complissin els noms, perquè jo ho veig i se complissin. Val? Però vostè estarà en mi en que hi haurà gent que dirà, mire, i clar, pagaran just per pecadors. Perquè qui li assegura a vostè que ve un grup de gent, val? I ve un dinar, i d'ells n'hi ha un que no té el passaport Covid actualitzat, per lo que siga, no porta el telèfon perquè s'ha deixat en casa, tindrà que decidir vostè si entra o no. És que li fan agarrar una responsabilitat aquí, no sé fins a quin punt.
M'estàs ficant en un compromís, però sí, n'hi haurà molts casos i moltes situacions en les quals tenen que prendre decisions immediates i ràpides.
Decisions que li tindran en compte, perquè no s'oblidi que vostè és una persona que està al carrer, se'l coneix, un fum de gent, però un fum de gent, i que quan vostè li diga a un client, mire, si s'ha deixat el telèfon el tinc que deixar entrar. Això pot tindre una repercussió de per vida en els seus negocis, o no?
Possiblement. Però també pense que en aquest cas tenim que ser responsables, tenim que donar exemple, com sempre hem donat, i complir les normes al 100%. Jo crec que en el meu cas en particular, des del minut 1, hem seguit a rajatabla totes les disposicions que ha vida si por haver, que ha ficat l'estat espanyol, o en aquest cas després la Generalitat Valenciana, uh-huh. I això me fa poder dormir tranquil, perquè al final el que estic cuidant és dels meus treballadors, que estiguen en un entorn laborable segur, estic cuidant dels meus clients, que estiguen en un entorn que reuneix totes les condicions tècniques i necessàries perquè puguen disfrutar de l'oci. De fet, este cap de setmana vam tindre, com sabeu, la Fira Santa Catalina, el diumenge més bonic de l'any en el nostre poble,
sí.
I nosaltres vam prendre la decisió de reduir dràsticament el nostre aforament perquè la gent tinguera més que les necessitats mínimes de separació entre taules, més que les necessitats exigides de ventilació del local, i se trobar a gust. I al final, pues, després de tot aquest mal de cap i sacrificis econòmics, perquè tenim que pensar que...
Clar, és que jo m'està dient això i sé que ho ha fet, però jo ara, el primer que me ve al cap, clar, jo en tot el moment intento posar-lo entre l'espasa i la paret. Clar, vostè redueix l'aforo, però a vostè li redueix en el lloguer, per exemple?
Això són temes que jo tinc que assumir com a empresari, aquestes situacions, i hi ha vegades que guanyes i hi ha vegades que perds. Jo crec que en aquest moment el guanyar és que la pandèmia acabe. Tot sacrifici econòmic i personal, disculpa que m'emocione, perquè sempre m'emocione quan pensen aquestes coses, perquè portem 2 anys patint molt.
De fet, tinc que dir-li a la gent, no el veu a vostè personalment, però vostè és a més prim que antes de comenzar la pandemia.
Sí, més prim, més vell i més pobre, ja t'ho dic jo ara. Però bueno, al final són situacions que, Susana, que esperem que d'aquí uns anys puguem contar i dir que vam estar a l'altura de circumstàncies que foren molt complicades i que vam donar exemple a la gent. Ja, al final, sempre ens passa que en tots els sectors i en tots els grups de gent n'hi ha persones que són més decidides o menys, n'hi ha persones que agarren més responsabilitat que menys, i jo crec que en aquest cas represente a la meva empresa, però també representa a una institució com és la Caixa Rural i com és la Fundació de la Caixa Rural, que porta una tradició grandíssima en aquest poble i tinc que estar a l'altura de l'existència. I nosaltres anem a continuar en aquesta línia, a ficar per damunt dels interessos econòmics i empresarials, anem a ficar la salut i la responsabilitat i l'exemple de que se complisquen les normes. En molts casos te puc dir que no soc 100% partidari de certes restriccions, però crec que si de veritat n'hi ha un percentil molt xicotico que aquesta restricció o aquesta limitació ajuda a superar sola abans possible, vaig a fer-ho.
Les ajudes de l'administració pública a nivell local estan arribant com toca?
En este cas, puc dir que l'esforç per part de l'Ajuntament en el seu moment, en les competències que tenia a nivell del sector hoteler, van estar a l'altura.
Les locals?
Les locals.
I les nacionals?
No contesto. No puc opinar perquè al final, en el nostre cas particular, el Plan Resistir va ser l'única ferramenta que van articular i va ser efectiva, i les ajudes te puc dir personalment i professionalment que va ser exigües a tot el mal i el destros que se va fer del nostre sector i en este cas empresarial. Però bueno, també te dic jo que això és agua passada. Som un sector i els autònoms en general i en particular el sector hosteler, lluitaors, i tots els dies alcem la persiana i mos fiquem el millor traje que tenim i la millor somriure, i jo pràcticament ni me'n recorde. Te puc dir jo que de les ajudes que van preparar i van arribar, no han tingut ningú tipus d'influència positiva en la salvaguarda i la supervivència de la meva empresa.
Uh-huh. Entonces, a partir de divendres, vos tindrà una persona, com ho farà, com ho han articulat?
Ara mateix tinc cambrers, cuiners, que segurament són psicòlegs, segurament també són, ara seran sanitaris i agents de la seguretat ciutadana. No ho sé, Susana, la veritat és que estem parlant en els treballadors, al final també és veritat que han patit una crisi laboral, perquè n'hi ha molts treballadors del nostre sector que després d'aquests mesos tan complicats i aquestes situacions tan difícils han migrat a altres sectors.
Claro, perquè han dit, hombre, un dia treballa, un altre dia no treballa.
Han perdut una massa laboral immensa que ara mateix és Vox Populi, que el sector hosteler està a falta de condicions, i n'hi ha moltes vegades que se'ns ha tachat d'explotadors o de gent que no complís els convenis. Ja et puc dir jo que no és així. Nosaltres som empresaris per damunt de tot, i sobretot som persones que compartim moltíssimes hores amb nostres treballadors i busquem sempre les millors condicions laborals per a ells, que també les volem per a nosaltres, però senzillament no tenim personal. I això que ha comportat una reducció dràstica de nostres aforaments ja per la pandèmia, i sobretot perquè a nivell empresarial és impossible. Tu que me veus totes les dies que som veïns, tenim la sort de compartir este enclau meravellós que és la plaça de la Vila, saps que estem treballant al màxim, en este cas els treballadors fan les hores que tenen que fer per conveni, nosaltres els empresaris estem fent moltíssimes més hores, i estem fent de tot, ja t'he dit jo, al mateix ara jo podria ser, si fan algun títol d'estos de CCC, pues seria virologo, preventista, no ho sé, tindria dos o tres capacitacions després de tot este que ha passat.
Sí, un màster, no?
Un màster, però a més car, l'han pagat car i ser màster. Ara mateix, ja t'he dit jo, Susana, en el sector n'hi ha molta incertidumbre, no sabem ben bé com tenim que fer-lo, si n'hi ha una forma oficial de fer-ho, que és lo més normal, ha sigut que mos diuen, senyores, vostès tenen que fer esto, claro, d'esta manera,
claro,
con estas herramientas, con esta app, con esta tal, tiene una empresa de prevención que tots tenim, que les enviarà el protocol a seguir, però no sé si no. Necessina, directament se fa un anunci que després ja veurem més endavant, igual que s'ha demostrat en altres casos, pot ser que arribi a ser anticonstitucional, que nosaltres tinguem una informació de salut privada, però ja t'hi dic, nosaltres jo estic convençut que en aquestes fetges tan complicades que ens arriba, anem a fer tot l'esforç possible perquè la gent que vinga als nostres locals estiga tranquil·la de que la gent que està en aquest local té la doble pauta o ho ha passat, o en aquest cas té una PCR de menys de 14 dies.
Pues Edu Ripollès, vicepresident de Asiovi i també gerent de quants locals?
Tres locals. dos en Villarreal y uno en Burriana, y cada uno de un sector diferente de la hostelería, una cafetería chicoteta en la cual no tienen que tener ese control de acceso ni ese tema, un restaurante una capacidad superior a 100 comensales, per lo tant, y un local de copes en Burriana en el cual desde fa temps el interior lo tenim molt més mal, perquè la gent sí que és veritat que vol estar en l'exterior. També s'havia dit que no feia falta que enterrasse se demanar ese passaport Covid, al país que sí. No ho sé, esperem el divendres ja el boletí oficial de la Comunitat Valenciana per saber lo que de veritat tenim que fer i que per suposat tinga clar la gent que els nostres locals són entorns segurs, controlats, i que l'esforç de tots els empresaris i treballadors del sector està en prou de que la gent disfrute d'unes festes nadalenques en els nostres locals en tranquil·litat i se dedica això a ser una miqueta feliç, que falta molt a tots.
Pues molts ànims.
Gràcies, Susana, sempre. Moltes gràcies.
Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy, take all you can bear. You call me up, cause you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Havana, oh nana, half of my heart is in Havana, oh nana. She took me back to East Atlanta, la na na. All of my heart is in Havana, there's something about a minor, Havana. She didn't walk up without, how you doing? She said there's a lot of boys I can do it.
Bien, y seguimos con reivindicaciones, porque si ayer era el CESIF quien nos hablaba de que habían impagos en materia educativa a los profesores, hoy es el FESIE quien denuncia este caso. Entonces nos hemos puesto en contacto con ellos y con su responsable en Castellón, que es María Lleó. Buenos días, María.
Buenos días, María. ¿Qué tal?
Pues un poco preocupada, ¿no? Porque es la verdad que es la primera noticia que tenemos de impagos por parte de la Consellería de Educación a estos funcionarios, ¿no?
Pues mira, sí, la verdad es que es un tema que por desgracia se ha cronificado. No es un asunto aislado de este año, pero es especialmente sangrante e inhumano este año, cuando ayer justo recibíamos la noticia de que por primera vez desde el 92 el IPC se situaba en un 5,6% y los trabajadores de la educación concertada todavía sin cobrar, ¿no? Entonces, la verdad es que llama mucho la atención, ¿no?, de cómo la administración pública asume sus obligaciones de pago y cómo trata a los trabajadores de la educación, ¿no?, que al final son los ejecutores de la educación de nuestros niños.
Y María, ¿esto realmente está pasando más en el sector público o en el concertado, que es el que os repercute a vosotros desde FESIE?
Mira, la realidad es que yo no te puedo hablar con conocimiento de causa del sector público. Sí que sé que está ocurriendo, pero no sé ni en qué medida ni en qué grado, porque nosotros trabajamos exclusivamente en la concertada y en la privada. Entonces, vamos, me da miedo contestarte a la pregunta, pero no tengo los datos.
Pero entonces, en la concertada, que también hay muchísimos centros de educación, ¿no? ¿A cuánta gente está afectando esto? ¿Cuántos casos tenéis de gente que tiene impagos y retrasos en sus nóminas?
Pues mira, por desgracia, más de los que quisiéramos, porque la verdad es que es un sector en el que se producen variaciones todos los años. Quiero decir, no solamente es el hecho de que la gente se jubile o se cambie de puesto de trabajo y entren personas nuevas, sino que nosotros nos afecta también el tema de las horas PAM. No sé si conocéis el plan de actuación a la mejora de los centros, ¿no?, y que son horas que se asignan cada año, y que en el caso de nuestros centros, este año, el 12 de noviembre sale la resolución provisional de asignación de esas horas, ¿no? Con lo cual, imagínate tú la organización de los centros, que desde septiembre tienen que atender alumnos con necesidades educativas especiales, y resulta que hasta el 12 de noviembre no saben qué disponibilidad de horas y de recursos tienen para atender a esos alumnos, ¿no? Y, por tanto, por supuesto, todo el profesorado que realiza ese trabajo, que si somos un sector muy vocacional, quizá en este caso incluso se acentúa esa vocación, ¿no?, y ese cariño por esos alumnos que necesitan más paciencia. Bueno, pues a estos se les deja sin cobrar y se les deja además como una especie de limbo del ya te veremos, depende de las horas, si las horas al final no se asigna, a ver si el centro cubre esas cuantías, y bueno, pues nos parece realmente inhumano, ¿no?, que nos traten así.
Sí, porque parece... O sea, se supone que en el, dijéramos, en el sector pues de la concertada, ¿no?, pues que tiene también actualmente un carácter pues bastante público, pues se produzcan estos hechos, ¿no?
Sí, sí, es ciertamente lamentable, ¿no? Y además, bueno, pues tiene un carácter, bueno, es educación en la que los salarios y las cargas sociales están completamente asumidas por la administración, ¿no? Y además lo más sangrante es que no es un tema de presupuesto, es un tema de burocracia, ¿no? Porque si al final no hay dinero, pues bueno, la solución es más difícil, ¿no? Pero si lo que no hay es recursos o formas de tramitar esas nóminas, pues parece especialmente sangrante, ¿no?, que una persona que empieza a trabajar en septiembre, tú le digas, a lo mejor en junio te vas a empezar a trabajar en septiembre, esa persona esté todo el verano preparándose las clases, porque nuestro sector funciona así, y empiece a cobrar en diciembre, si tiene la suerte de empezar a cobrar en diciembre, porque si empieza a cobrar el año siguiente, encima tiene repercusiones en su IRPF. con lo cual es como ya, vamos, denigrante totalmente, ¿no? Uh-huh. La situación de esas personas. Entonces, claro, eso en la empresa privada es impensable, ¿no?
Claro.
Que a ti te digan, vas a cobrar a 5 meses vista, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entendemos que en la concertada y cuando los sueldos los tiene que asumir la administración y realmente no existe un problema de recursos económicos, pues hombre, tiene que haber voluntad política de poner los medios humanos y técnicos para que esto realmente se resuelva, uh-huh. porque la solución está en su mano.
Por lo tanto, ahora que ya ha saltado la liebre, María, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ahora que ya lo habéis denunciado en prensa, que se ha hecho público que esto está sucediendo, no sé si alguien de consellería se ha puesto ya en contacto, si han empezado a cobrar las primeras nóminas y los primeros impagos. ¿Cuál
pues
es la situación?
Efectivamente, nosotros antes de denunciarlo en prensa, acudimos a mesa de negociación y llevamos denunciando este hecho pues todos los años, porque ya te he comentado que, por desgracia, se ha cronificado, es una situación que se repite año tras año, y en mesa de negociación, la última, llegamos casos concretos de personas concretas para que, por favor, nos solucionaran esas situaciones, ¿no? Cuando en mesa de negociación se adquiere el compromiso por parte de la consellería de que no nos preocupemos, que en esta nómina de noviembre se van a solucionar todas las incidencias, y nos encontramos con la sorpresa de que no se solucionan muchas de las incidencias. Es cierto que algunas sí, pero muchas no, ¿no? Y bueno, es que estamos hablando de salarios, es que la gente necesita pagar la luz, el agua, el gas, que además cada vez está más caro, ¿no? Entonces,
sí.
No estamos hablando de una hora más, una hora menos, si el patio es lectivo, ¿no? Estamos hablando de comer, ¿no? Entonces, realmente nos parece que bueno, pues nos suena un poco a tomadura de pelo, la verdad. Y entonces, bueno, pues nosotros ahora mismo vamos a otra vez expresar nuestro malestar en consellería, y si no se soluciona en esta nómina de diciembre, pues vamos a valorar, ¿no?, el tema de emprender acciones judiciales, porque realmente aquí hay unos daños y prejuicios serios, ¿no?, para todo nuestros representados, ¿no?, porque somos el sindicato en el que confían más de 2/3 de los docentes de la concertada de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, FESIE, la verdad es que, hombre, tiene que dar la cara, ¿no?, y está seriamente preocupado, ¿no? Y si no, un trabajador no cobra ya, todo lo demás, pues yo creo que pasa a un segundo plano.
Pues responsable del FESIE de Castellón, María Yeo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, y estaremos atentos a estas negociaciones para que se solucione lo antes posible, porque, como bien has dicho, ¿no?, es de interés general porque afecta a muchas familias de la provincia de Castellón. Muchas gracias por haber estado en Radio Villarreal.
Venga, muchas gracias, María.
She got me feeling like, knew it when I met her, I loved her when I left her. She got me feeling like, ooh. Then I had to tell her, I had to go. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. She took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh, na, na. Ooh, I knew it when I met her, I loved her when I left her. She got me feeling like, ooh. Then I had to tell her, I had to go. Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta, oh na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, oh na na. Havana, oh na na. Thank you.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Des de Caixa Rural Villarreal volem que aquest Nadal siga especial per a tu, perquè ho mereixes. Si tens la pensió domiciliada, pots recollir el teu lot nadalenc des del 29 de novembre al 3 de desembre a la plaça del Mercat Central, Antics Jutjats, de 10 a 7 de la vesprada. Caixa Rural Villarreal, sempre al teu costat. Et desitgem bon Nadal!
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right, yeah.
Oh, baby, y ahora tenemos nosotros Antonio Gil, él es portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Les Alqueries. Muy buen día, Antonio.
Muy buen día, Susana.
Què li pareix els atacs que ha sofrit l'alcaldessa de Les Alqueries que va la seva propietat, és a dir, anava cap a d'ella, aquests atacs, no?
Pues això volia dir-te que, en primer lloc, pues, ja que m'oferiu l'oportunitat, com sempre, i estic totalment agraït, mostrar totalment i frontalment aquests atacs violents que va patir en el seu domicili particular, conforme li vaig expressar a d'ella. En quan me vaig enterar, que me vaig enterar en l'Ajuntament, me vaig traslladar allà pues, per donar-li el suport i el recolzament, perquè aquests actes són totalment inadmissibles. També ho van fer manifestament en el nostre perfil del Facebook, que la propietat privada és la base de la llibertat d'expressió i el respecte és la base de la democràcia. El que atenta contra una propietat privada i contra el respecte de les persones, pues, atenta frontalment contra la llibertat i contra la democràcia. Això és intolerable.
Vostè suposa que ve a contestar a Julián Muñoz.
A Javier.
Julián Muñoz, bueno, si viniera a contestar a Julián Muñoz, yo ya es que, vamos, estaría súper contenta.
No arriba.
Segur de que haber estado allí en ese consistori y sabría cosas. A Javier Muñoz per les declaracions que va fer la última volta que va vindre així a esta casa, no?
Sí, va fer una sèrie de declaracions que pense que són un poc inadmissibles. Tots coneixem la retòrica del senyor Muñoz. A mi m'agrada la política des de fa molts anys. Jo sóc de les poquetes persones que anava a veure al pleno el que se coïa en l'Ajuntament. Recorde plenament les discussions acalorades que tenien ell i el regidor de, primer regidor de Compromís de les Alqueries, Llorenç. Era un clima tens i uns plenos.
És dir, que vostè sobre ixa joventut que esgrimia ell de que, bueno, a lo millor no recordava o no tenia antecedents de com passaven les coses, vostè li diu que no és que vostè la política des de que regidor, sinó de ben jove, de ben jovenet, ja assistia als plens, no?
Sí, jo l'última legislatura, inclús la penúltima legislatura del senyor Mollós, jo recordo assistir als plenaris, m'agrada sempre la política, estic així perquè m'agrada, no per res més, i va fer una sèrie de declaracions l'altre dia que no estic per res d'acord i pense que se deuria de condenar, o per lo menos ell va vindre així a aclarar unes coses que jo pense que les va aclarar baix el seu punt de vista interessat, per supost.
En este cas, ells diuen que s'oposen a, en el seu moment, a qui se terreny se recalificarà d'aquesta manera i que són el Partit Popular el que deixa passar aquesta oportunitat i ni siquiera s'escolta.
Correcte. Ell se remunta a 1989, que estava Miguel Montes en l'alcaldia, però estem parlant que està un Miguel Montes en el CDS, en el Centro Democrático Social. Estem remuntant-nos a 32 anys arrere. Estem remuntant-nos a l'any que jo no vaig néixer. Entonces, claro, que el senyor Muñoz s'escude en defendre l'acció de govern municipal d'avui en dia, en algo que va passar fa 32 anys, quan el Partit Popular encara no governava, pues sona com una miqueta poc creïble, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
suau.
Sí, lo único que ocurre es que d'ICCDS naix el Partit Popular de les Alqueries i que en aquell moment era quan se recalifica aquella zona, per això ell se remonta, no?, a aquest temps.
Sí, exacte, se remonta a aquest temps perquè se recalifica, però no ens podem oblidar que a dia d'avui el Partit Socialista porta 18 anys governant l'alcaldia. Entonces, que ell s'escude i vulga derivar la responsabilitat de cara al Partit Popular, que no és el Partit Popular, que és el CDS, són els antecedents, que vulga derivar la responsabilitat a antecedents del Partit Popular, quan ell ha estat 12 anys governant en l'Ajuntament, vamos, sona irrisori, sona a evadir tot qualsevol tipus de responsabilitat, i que ell, ixa responsabilitat, després d'estar 12 anys governant, 6 anys més governant el seu Partit Socialista, ell com a secretari general, flaco, molt flaco favor li fa al govern de les Alqueries. Quan ell té que vindre així a donar explicacions, quan fa 6 anys que no està en política, sobre les decisions i l'acció de govern que fa el govern municipal de les Alqueries de PSOE i Compromís, l'únic que fa és mostrar la falta de capacitat de gestió i administració del govern municipal actual.
Sí, en este cas ell el que ens argumentava era que com en aquell moment ell estava en actiu i va veure el que va passar, venia a contar-nos d'on ve, o sigui, d'on ve tota... clar, és que el que ocorre és que en política les coses no venen d'un any arrere, sinó de gestions d'anys i anys, i que en aquell entonces ho va viure, no?
Sí, claro, no estic remuntant fa 32 anys. És que en 32 anys passen moltes coses, des que vaig néixer fins que estic jo, sí. 32 anys passen, vamos, la transformació del poble és evident.
A toques, també el que deia és que no els feia gens de gràcia d'ells tampoc que se muntarà una gasolinera allí.
Sí, claro, però a veure, que no els faci gràcia i se queden en que no els faci gràcia i no són capaços d'anar a avisar els veïns i dir-los, escolteu, això és el que n'hi ha. Perquè tota la problemàtica, vaig al meu punt de vista, ara ens estan acusant de crispació, de que volem crispar. Si el rei de la crispació política municipal ha sigut Javier Muñoz, és el número uno. Si les formes d'ell són inqüestionables. Que se mos vulgui acusar de crispar i per el tema de la gasolinera, a nosaltres van haver uns veïns que mos van demanar veu. I com a regidor que sóc i representant de part de la ciutadania de les Alqueries, me dec als veïns. És que no faig altra cosa més que donar veu i representar els interessos dels veïns. Has d'ahir, pense que això és inqüestionable. Que me puguen acusar de crispació? El tema de la crispació, pense que la crispació no la traslade jo. la crispació ve del mig del poble. És que són molts temes els que n'hi ha oberts en les alqueries. És el tema de les basures, és el tema de la limpiesa, és el tema de les plagues, és el tema de la gasolinera, per supost. I el tema de la gasolinera, si s'haguera actuat de manera diferent, si s'haguera actuat, s'haguera anat a la porta dels veïns, se'ls haguera donat veu als veïns, escolteu, un... no dic que siga l'alcaldessa en persona, un regidor, acompanyat d'un tècnic municipal, o... se'ls haguera anat, se'ls haguera explicat, haguerem dit, senyors, això és el que va ser. Nosaltres no podem fer res perquè això ve d'una llicència. Claro. Presenteu quantes al·legacions pugueu i paralitzeu tot de la manera que pugueu. Nosaltres vos fem saber que això és el que està així i que tampoc som tampoc volem que això estigui així. Aquesta situació no s'haguera creat. És que el que reclamaven els veïns en el plenari és que s'havien enterat perquè un obrer els havia dit que allí no anava a cap piscina. És que nosaltres tenim constància per el requeriment que fa Conselleria sobre el tràmit de la llicència ambiental, un requeriment d'un document. És que no han dit res a ningú. I no és una qüestió de si se pot o no se pot, és que són les formes de governar.
Vale, perquè el que venia a aclarir era, en este cas, que en aquell moment sí que se dona... sí que s'intenta combatir i s'ha fet i que és el govern del moment el que no dona els passos que devia de donar. I vostè el que està dient ara en aquest moment és que deixem darrere i actuem en el present, no?
Sí, claro, hem d'actuar en el present. Derivar responsabilitats a algo que va passar fa 32 anys és que em pareix algo inclús pueril, és que em pareix algo de xiquet menut. Uh-huh. I més quan porto a 18 anys. No, és que quan estàveu vosaltres no vau voler. I quan estem vosaltres no mos van deixar. Que també són paraules d'ell. Quan vosaltres vam estar governant no mos van deixar. Escolta, jo me pareix que en voluntat política avui en dia se poden fer moltes coses. Ah, n'hi ha que treballar i pelear-ho. A dia d'avui, això és el que n'hi ha? Bueno, pues si això és el que n'hi ha, l'equip de govern el que ha de fer és governar pa tots. No només pa la red client de l'Arquete, no només pa qui els interessa. I donar explicacions i xafar el carrer i estar de cara als veïns és algo principal. Anar a passejar a fires i professons no és fer política. Fer política és estar al costat del veí en les buenas, en les dures i en les madures.
Mm-hmm. Entonces... També deia que en aquell temps se recalificaven coses en funció de lo que li interessava a l'equip que governava.
Sí, claro. És algo que ell pot dir, perquè porta tota la vida, està tota la vida en l'Ajuntament, menys els sis últims anys que ja no està en actiu.
Sí, jo li dic això perquè ara vostè reclamen, però no se recorden de les recalificacions que han fet, de que se va muntar una altra gasolinera en aquell moment, que també està ben prop d'allí, no?
El tema és que, claro, ell ho pot dir, i la persona que jo tindria que portar així a la ràdio, perquè desmentir això, pues, fa molts anys que està en el cementeri, està per el mitjà amb abuelo, o sigui... Entonces, claro, ell se pot escutar en què i dir, no, pregunta-li, ho ves, tal, qual... Efectivament, allí se va fer una gasolina i ells van posar el crit en el cel, perquè jo m'ha menjat, ho ha preguntat, i van posar el crit en el cel de perquè allí se muntava una gasolinera que la casa més propera estava quasi a 150-200 metres, que eren tot horts, allí no n'hi havia res fet. Entonces, què és que... Lo que nosaltres està ben fet, lo que fem nosaltres ara està ben fet perquè lo que se va fer antes, nosaltres no estàvem d'acord. Es que si fuera de China no se podría gobernar, eso sería...
Claro, usted lo que le ha chirriado un poco es que no siga en este momento los que gobernen actualmente, los que donen explicaciones y conforme usted en la actualidad está donando, ¿no?
Claro, a ver, yo soy consecuente de las decisiones que yo prengo en el ayuntamiento a día de hoy, o desde que soy regidor, yo soy consecuente en las palabras y me dedico a las mismas palabras y me dedico a los veïns. I donar explicacions, i si algo erre, pues tindré que demanar perdón jo. Però que vinga el senyor Javier Muñoz a traure-li les castanyes del foc a l'equip de govern municipal, quan és el que ha de donar explicacions de la seva gestió, l'únic que fa és demostrar la falta de capacitat de gestió que té el govern municipal, que és algo que venim denunciant des de fa dos legislatures que per lo menos estic jo.
Per cert, tenen els dos regidors de Ciutadans en el grup no escrits?
Sí. Exacte, un que encara té possessió de la paraula i l'altre pues, que està en el grup mixto com a tal. Això ja hi haurà de preguntar.
És dir, ara tenen dos regidors que podrien perfectament englobar-los dins dels dos grups, no?
Sí, bueno, pues el tema de la posició, pues el Partit Popular té unes línies clares, nosaltres vam presentar un programa electoral i el programa electoral mos devem. El que se'n diu del programa electoral, pues tot és negociable, però el que busquem en última instància és el benestar i sí. del poble.
Jo li diria això perquè la senyora Inés Arrimadas i el senyor Mazón s'han reunit en per el bé o per un futur junts, no? Vostès han fet el mateix?
No. No ens hem reunit per un futur junts. Sí que és de veres que el senyor Vicent, que està encara de portaveu de Ciutadans, i jo mantenem un diàleg molt fluid, perquè, bàsicament, quan estàs en política i estàs en un poble dels habitants que tenim, que està rondant els 4.500 habitants, fer política de dretes o fer política d'esquerres és molt difícil. En un pressupost municipal de no arribar a 4 milions d'euros és molt difícil fer política de dretes o fer política d'esquerres. El que importa és fer polítiques per a tots els veïns, per incrementar la qualitat de vida dels veïns, per incrementar aquesta població, per poder optar a serveis com si fora no tindre que dependre de l'ambulatori municipal, etc. Entonces, fer política de dretes o fer política d'esquerres és molt difícil. Al final, el que se basa el polític municipal d'un poble menut és fer polítiques en coherència, tindre un projecte de poble que no se té a dia d'avui, fer les coses en el bàsic rigor coherent i en el màxim sentit comú possible. Què passa aquí? Que el senyor Vicent i jo pues, compartim moltíssimes coses i tenim un diàleg molt fluid. A temps d'anexamos i tal pues, no s'ha plantejat la cosa, però... L'oposició normalment en l'equip de govern ve sent conjunta en base als arguments, perquè són arguments que quan se salta el sentit comú i s'entren en ideologismes, en radicalismes de compromís i tal, pues entonces sí que xoquem.
Ha vist les últimes enquestes de com queda el mapa en polític?
Algo ha vist per les redes socials i tal, però no ho ha analitzat en profunditat.
Vostè pensa que això se traslladarà a la població de les Alqueries?
No ho sé, jo tampoc soc una persona que...
Serà vostè el pròxim alcalde de les Alqueries?
Ai, això només ho sap el nostre senyor. Jo això no li puc dir. Això no li puc dir. A dia d'avui no sé encara què faré. Sí que sé que mentre estigui així, la meva labor fiscalitzadora com a membre de l'oposició la faré al 100%. Mirar-me tota la documentació, que inclús n'hi ha membres de l'equip de govern que s'estranyen, doncs vau mirar la documentació i dir...
Què per això estem?
Perdó? Això sí que ho faré. El que se fa ja en el 2023 en l'any electoral està per veure. Però el
ojo, tema que queda quasi res, eh? Ho tenim ahí, eh?
Està, bueno, sí, queda un anyet i poco, no arribarà any i mig, segurament.
Pues aclarat aquest tema, Antonio Gil, regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de les Alqueries, moltes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, Susana.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Bueno, i com saben, arriben les dues, entra el meu company Javi Mata, que avui el tenim per allà dalt, per la part nord d'Espanya, perquè esta nit a les 6:30 en esta casa se jugarà en directe en esta casa, des de luego a les 6:30, i a les 7 saltarà el terreny de joc el Villarreal Club de Futbol. Hem fet porres i apostem en unes porres prou altes, però no se ho perguen perquè nosaltres així demano, perquè tenim que fer repàs de ple. No és així, Maria?
Sí, demà el repàs de ple.
Però després demà tornem a abordar el tema de les netejadores que han tingut que tornar a treballar avui perquè aplaçaven la vaga fins al 13 de desembre. Recorden que la Generalitat citava patronal i sindicats el dia 2 per a mediar en aquesta negociació. Però dijous tindrem una taula redona per abordar aquest tema que està calentet. Fins demà.
Belongs to children do get. I had to Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright. There's a star